entra, però vamos, como, entrarà com una papilla.
Ha d'anar a una comissió d'investigació, Salvador Illa, de les...
Jo, todos los meus amics me diuen que lo votaran.
Vale, vale, pues ja està. Però vostè és del PSC, no?
Sí.
Vale, vale.
Bueno, ara ens posem una mica seriosos i us fem un resum de tot plegat. Que vagi bé, fins demà, a les 8 en punt, bona nit.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
De seguida també parlarem, com ara sentíem, d'aquesta proposta de Pere Aragonès al Senat, però abans Carles Puigdemont ha portat la campanya cap al seu terreny i proposa fer un debat a la Catalunya del Nord amb la resta de candidats. Ara bé, es tracta d'un plantejament que no anirà enlloc perquè la majoria de partits ja l'han rebutjat, excepte precisament Esquerra. Per cert, que demà al matí Carles Puigdemont serà al món a RAC1 en la primera entrevista que farà com a candidat a les eleccions del 12M. Precisament també serà interessant saber què en pensa el candidat de Junts sobre la decisió del Suprem, que l'ha citat a declarar, tant a ell com també a Ruben Wagensberg, pel cas de Tsunami Democràtic. Ara, però, és la primera vegada que els permetrà fer-ho per videotrucada. Serà en principi a finals de juny, per tant, després de les eleccions, i se suposa també que després que l'amnistia s'hagi aprovat. De moment, avui, la llei ha centrat el debat, com dèiem, al Senat. Com era d'esperar, la cambra ha acabat aprovant l'informe del PP que carregava contra l'amnistia. El president Pere Aragonès, però, ha aprofitat per defensar-ne la legalitat i també per explicar la proposta següent.
Un referèndum que és legal, un referèndum que és possible i que és del tot necessari per resoldre el conflicte de sobirania entre l'Estat espanyol i el poble de Catalunya, i que només depèn de la voluntat d'arribar a un acord entre les parts.
Doncs bé, petició que fa Pere Aragonès i que coincideix amb el desè aniversari d'aquest altre moment.
Imaginen una urna en un referèndum sobre la independència de Catalunya. Hay votos del sí, hay votos del no.
Yo les vengo a hablar de una demanda democrática.
Y una demanda democrática que hoy se defiende desde aquellos que gobiernan en Cataluña y desde aquellos que ejercemos la oposición más beligerante.
Todo el mundo se atribuye y opina sobre lo que queremos o dejamos de querer los catalanes. Y señorías, solo hay una manera de saberlo con exactitud, preguntándoselo a los catalanes.
Són Marta Rovira, Joan Herrera i Josep Turull el dia 8 d'abril del 2014 al Congrés dels Diputats reclamant ja un referèndum a Catalunya dins la Constitució. Avui, 10 anys després, repassarem què ha passat en aquest temps amb els seus protagonistes. Seran temps de tertúlia al costat del director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, de la politòloga i professora de la UPF, Eulàlia Soler, l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger, i l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal. A banda d'això, també encara en política, el País Basc ha mort l'exlendakari José Antonio Ardanza, tenia 82 anys i va ser qui va ocupar el càrrec durant més temps. Una notícia que arriba en plena campanya electoral a Euskadi i que ha obligat el PNB a anul·lar els actes mentre hi hagi la capella ardent. Fora d'aquest àmbit, dues iniciatives també interessants del govern espanyol. D'una banda, Pedro Sánchez, que ha anunciat que es carrega els privilegis per aconseguir la nacionalitat que tenien els estrangers que compraven habitatges per sobre del mig milió d'euros. Això s'acaba, com dèiem. I d'altra banda, també han engegat els tràmits perquè els paquets de tabac siguin tots iguals, és a dir, que ni colors ni tipografies pròpies. I des d'avui, qualsevol persona que vulgui fer també el document de voluntats anticipades ja ho podrà fer sense haver de passar pel notari. Ara ho podrà validar un professional sanitari. L'any passat se'n van signar més de 22.000. En parlarem en temps de tertúlia amb Oriol Lloguero, doctor d'urgències de l'Hospital Universitari Arnau de Lleida i professor expert en bioètica a la Universitat de Lleida i també a la UOC. I avui estem molt pendents de l'eclipsi total de sol que ja s'ha començat a veure en molts punts d'Amèrica del Nord, com per exemple a Mèxic, als Estats Units i al Canadà. L'últim eclipsi d'aquestes característiques va ser el 21 d'agost de l'any 2017 i també es va poder veure als Estats Units. I precisament abans de posar-nos-hi, titular pel temps, aquesta nit marxarà tota la pols africana que hi ha hagut aquests últims dies i s'escaparan alguns ruixats i tempestes acompanyades, atenció, de fang a les comarques de Lleida. Demà la temperatura caurà en picat al Pirineu i a l'interior, on avui l'ambient encara ha tornat a ser d'estiu. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i 4 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Carles Puigdemont, que continua centrant la precampanya electoral pel 12 de maig. I com deia dèiem fa uns minuts, demà al matí Puigdemont serà al món a RAC1 en la primera entrevista que fa des que es va anunciar que es presentaria a les eleccions al Parlament. Una de les preguntes que haurà de respondre és si accepta fer un cara a cara amb Pere Aragonès, tal com el president va proposar fa uns dies també des dels micròfons del món a RAC1. De moment, el que sí que se sap és que Junts ha demanat a la direcció de TV3 que el debat en tots els candidats es faci des de Perpinyà a la Catalunya del Nord.
El partit defensa que és la manera perquè Puigdemont hi pugui participar en igualtat de condicions, sense traves tècniques. Esquerra, de moment, ho veu amb bons ulls. La portaveu republicana Raquel Sans prioritza el debat per davant del lloc.
Evidentment, Esquerra Republicana, el president Aragonès, debatrà allà on calgui, perquè entenem que el debat, la confrontació d'idees, és la millor proposta per la ciutadania del país, que es mereix doncs saber quins són els projectes polítics que hi ha.
Esquerra, però, per ara, és l'únic partit que compra la idea d'un debat a Perpinyà.
Sí, perquè el PSC, Ciutadans i el PP s'hi neguen en rodó, Sílvia Solanes.
Salvador Illa creu que hi ha uns mínims per debatre i un d'ells passa perquè els debats es facin a Catalunya.
Sempre que es donin tres condicions, que s'organitzin a Catalunya, només faltaria, que hi participin els candidats amb representació parlamentària, els catalans van escollir uns representants que tenen dret a expressar-se i, tercer, que tinguin difusió en els mitjans de comunicació.
Més d'un gran estat, Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i Alejandro Fernández, del PP, a Ràdio Nacional d'Espanya.
Si él quiere hacer el debate en una cárcel española, podemos valorarlo, pero desde luego lo que no lo vamos a hacer nunca y no vamos a admitir es irnos a Perpiñán a hacer un debate.
Junts se dedica a convertir el traslado de la residencia de Carles Puigdemont y sus cositas. La campaña electoral de Junts pues es una especie como de reality show sobre la vida y milagros de Carles Puigdemont.
Un Alejandro Fernández que per Twitter ha fet mofa i convida a debatre a casa seva amb canapés inclosos.
Doncs bé, avui sobre aquesta proposta de debat a la Catalunya del Nord perquè hi pugui participar Carles Puigdemont, li hem preguntat al politòleg Silvio Falcón què en pensa.
Els candidats a la presidència de la Generalitat haurien d'estar disponibles sempre a debatre i contrastar les seves propostes amb la resta d'aspirants. Els debats són una eina democràtica de primer nivell i no s'hi val mirar d'utilitzar-los en interès propi. En aquest sentit, la proposta del candidat Puigdemont de fer el debat de TV3 a la seu de la delegació a Perpinyà, tancada per Artur Mas l'any 2013 i reoberta el 2023, sembla només dirigida a parlar d'ell mateix. De fet, Puigdemont ja sap que la Junta Electoral Central no el permetrà. Per què no proposa aquest mateix debat a un mitjà privat? Vol Puigdemont debatre, veritablement? Em fa l'efecte que tot plegat només són focs d'artifici. El president Aragonès, però, sembla l'únic disposat a debatre amb qui sigui i on sigui, mentre Salvador Illa es posa de perfil i Puigdemont s'amaga darrere de Josep Rull. Davant d'una elecció tan rellevant per al futur del país, calen polítics que siguin capaços de confrontar democràticament. Em sembla, però, que ens passarem uns quants dies parlant d'un debat irrealitzable. Què aporta això a la ciutadania?
Gràcies, Sílvia. Demà, doncs, com dèiem, que Puigdemont haurà de respondre si dona el vistiplau a fer un cara a cara amb Aragonès, una entrevista de Jordi Basté, que serà a partir de les 9, com dèiem, des de la Catalunya del Nord, que aquestes últimes setmanes ha estat l'epicentre dels actes polítics de Junts per Catalunya. De fet, avui en temps de tertúlia en parlarem amb Nicolás García, que és l'alcalde d'Elna i la ciutat que ha escollit fins ara els mítings de... que ha acollit, volíem dir, fins ara, tots els mítings de Puigdemont. I, per cert, que encara en campanya, en precampanya, Ciutadans ha presentat avui el cartell de la campanya, que s'està fent amb intel·ligència artificial. S'hi veuen a Pedro Sánchez i a Carles Puigdemont donant-se la mà davant d'una estelada i el lema detén-los. I un apunt més encara sobre eleccions al Parlament del 12 de maig. L'actor Joel Joan serà el número 10 de la llista de l'Hora, el partit de Clara Ponsatí i de Jordi Graupera. També formaran part de la candidatura la periodista Flora Saura, l'historiador Albert Velasco i els escriptors Raül Garrigasait i Antoni Baciana. I mentre els partits tanquen llistes, el Suprem entra en joc en la precampanya electoral a Catalunya i cita a declarar per terrorisme Carles Puigdemont. El tribunal vol que l'expresident aclareixi la seva implicació amb Tsunami Democràtic. Tant és així que Puigdemont, si vol, podrà fins i tot declarar per videotrucada. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, és una decisió inèdita del Suprem que s'avança així a la situació de Puigdemont fora de l'Estat. L'expresident podrà declarar sense haver de venir a Madrid. La jutgessa instructora del Tsunami li permet declarar a distància, però no aclareix ben bé quan. Diu que serà entre el 17 i el 21 de juny. Això és important perquè vol dir que serà després de les eleccions, abans de la primera sessió d'investidura al Parlament i, en principi, amb la llei d'amnistia en vigor. En el seu escrit, el Suprem també cita el diputat d'Esquerra, Rubén Wagensberg, en les mateixes condicions. Estan investigats per terrorisme per la seva relació amb les protestes independentistes de la tardor del 2019. Com que els dos són aforats, la declaració, de moment, és voluntària. Des de fa un parell de mesos, el Suprem té coll avall que Puigdemont va ser, literalment, el líder absolut del Tsunami i que, per tant, té una responsabilitat en tot plegat.
I com dèiem, el Suprem, per primer cop, permetrà que Puigdemont i Wagensberg declarin per videoconferència. És un canvi de criteri sorprenent, perquè fins ara el tribunal Arnau exigia que tots els investigats passessin per davant seu.
Exacte, el Suprem sempre ho havia deixat molt clar, o declaraven a la sala presencialment o res de res. Per això el moviment d'avui enganxa a contrapeu l'estratègia de Puigdemont. L'única vegada que l'expresident ha declarat a distància va ser com a testimoni en el judici a Miquel Buch per l'escorta dels Mossos que l'acompanyava. Ni el Suprem ni el Tribunal de Cuentas li han permès, tot i demanar-ho en més d'una ocasió. La jutgessa del Suprem, en aquest cas, s'aferra a un canvi de la llei que es va fer a finals de l'any passat i que prioritza, sempre que es pugui, les declaracions per videoconferència. Això sempre i quan sigui en la fase d'instrucció, com és el cas, i en els judicis menys greus. A la pràctica, si accepten declarar, Puigdemont i Wagensberg hauran d'anar a alguna oficina judicial del país on siguin en aquell moment.
Doncs bé, maniobra del Suprem el dia que el Senat, com dèiem a l'inici, ha acabat aprovant el dur informe contrari a l'amnistia. Ha sigut després d'un debat llarg, de més de 7 hores, que han protagonitzat sobretot Pere Aragonès i fins a 6 presidents autonòmics del PP. El president hi ha defensat la legalitat de l'amnistia i ha pronosticat, a més, que el referèndum tindrà el mateix recorregut.
Ens diran de nou que és impossible, que és inconstitucional, però també era inconstitucional l'amnistia, fins que vam aconseguir que es canviés d'opinió. Nosaltres no entenem d'impossibles. Catalunya no entén d'impossibles.
Aragonès ha disparat contra Pedro Sánchez i Salvador Illa per haver negat l'amnistia fins que el PSOE va necessitar els vots de l'independentisme. D'aquesta manera, també deixa clar que el PSC és el gran rival a batre de cara al 12 de maig. Tornem de nou cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, l'argument d'Aragonès és el de fases. Ara l'amnistia, després el referèndum, però no aclareix terminis ni quan es pot plantejar realment una consulta. Diu això sí que mentre no arriba, Catalunya ha de solucionar el dèficit fiscal amb l'Estat, i això ho ha dit davant de 6 presidents autonòmics del PP.
L'actual sistema de finançament és una llosa insuportable per Catalunya, obsolet, opac i, sobretot, injust. Cap de vostès acceptaria ser els tercers en aportar i els catorzens en rebre. Cap de vostès acceptaria aportar a fons perdut 22.000 milions d'euros l'any al sistema.
Però ell mateix ha conclòs que Espanya no sap escoltar Catalunya, sigui com sigui, la sessió d'avui tan llarga ha quedat molt lluny de la de fa mig any, a l'octubre, amb molta més crispació i amb el PP convertint el Senat en aparador contrari a l'amnistia. El govern espanyol avui un altre cop ha tornat a deixar la cadira buida d'aquesta comissió amb l'argument que no participarien del numeret del PP contra l'amnistia.
I el PP només ha enviat la meitat de presidents autonòmics al Senat i ha aprofitat les paraules d'Aragonès per carregar contra Pedro Sánchez. Alguns exemples: la madrileña Díaz Ayuso, l'aragonès Azcón i el murcià López Miras.
Estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de Derecho.
Pedro Sánchez está dispuesto a seguir vendiendo España por continuar teniendo el voto de los independentistas.
Entregado y sometido como está a los caprichos de una minoría que desde Waterloo marca los tiempos y el devenir de la política nacional. Esa amenaza es un troyano, un destructivo virus instalado por el separatismo.
Per cert, que la Fiscalia també es nega a fer cap informe de valoració de l'amnistia, com li demana el Senat, al contrari del que va decidir el CGPJ. És inèdit, això sí, que el Poder Judicial faci informes de lleis que encara no s'han aprovat. Tot i aquest soroll, el Congrés revocarà el veto del Senat d'aquí a un mes i mig. I ara sentíem fa uns minuts Aragonès dient que amb l'amnistia aprovada la propera pantalla és l'autodeterminació. Doncs bé, just avui, fa 10 anys, potser ho recordareu, que Marta Rovira, Joan Herrera i Jordi Turull van anar precisament al Congrés a demanar un referèndum d'independència. La petició era que es pogués votar a través de l'article 150.2 de la Constitució. Avui, com dèiem, en temps de tertúlia, tirarem una dècada enrere i en parlarem amb dos dels protagonistes, amb Marta Rovira i amb Jordi Turull. Aquest és un petit avançament de com recorden aquell 8 d'abril del 2014.
Vam intentar explicar d'una forma molt planera per què hi havia aquest sentiment, aquesta necessitat social a Catalunya. I també recordo que això va provocar un gran xoc, no?
Aquell dia el recordo d'una gran intensitat, de molts nervis, perquè no era allò de que quedessis bé tu a la intervenció, sinó que sabies que representaves més enllà de la teva formació política, representaves un Parlament, representaves, jo crec, tenies la sensació de representar, doncs, a un país.
Això serà, com dèiem, a partir de 2:15 de la nit. Un minut per arribar a un quart de nou, i per cert que la llei d'amnistia també comença a crear divisions internes a la judicatura. Ho revelen els missatges creuats en un correu corporatiu entre jutges de tot l'estat espanyol. Molts magistrats demostren la seva urticària a l'amnistia i d'altres, sense defensar-la, demanen deixar de banda la política.
Són missatges que ha revelat el diari Ara i que arrenquen quan un jutge va enviar una guia per aturar l'amnistia. És un document que explica com presentar recursos a la justícia europea per evitar l'aplicació efectiva de la llei. Molts jutges diuen que hi estan a favor perquè consideren l'amnistia un escàndol democràtic. Un exemple.
Aquesta llei no té com a finalitat la convivència i la concòrdia. És només per mantenir una persona en el poder.
Però altres responen que no són ningú per discutir les lleis que surten del Parlament i alerten que l'ofensiva antiamnistia els posiciona a tots políticament.
Estaria molt bé que deixessin d'intoxicar i de posar-nos a tots els jutges en un lloc on no hem d'estar, que és mantenir posicions polítiques. Quan t'arribi un assumpte, planteja les qüestions d'inconstitucionalitat que et sembli. Però de moment, gràcies per deixar-nos amb la nostra funció de jutjar i fer executar el que es jutja.
Quan es va conèixer l'acord per l'amnistia, molts jutges i tribunals s'hi van manifestar en contra, fins i tot amb la toga posada.
I tot plegat, avui que hem sabut un nou capítol de l'Operació Catalunya. Una investigació del Món RAC1 ha descobert que la policia patriòtica va intoxicar l'FBI per embolicar-lo en la conspiració policial. El comissari José Manuel Villarejo va maniobrar perquè una de les seves fonts en la guerra bruta contra l'independentisme, un català acusat de narcotràfic, acabés treballant com a font protegida dels nord-americans. El Món RAC1 ha tingut accés a una cadena de correus electrònics que documenten la relació entre Villarejo i l'enviat de l'FBI a Espanya, Marc Barri. Es coneixien des de feia anys i quan va començar l'Operació Catalunya, el comissari se les va empescar per encolomar-li un dels seus confidents com a font protegida. La font en qüestió era José María Clemente Marcet, un financer català acusat de narcotràfic que li havia donat informació precisament sobre el finançament irregular de Convergència i dels comptes dels Pujol a l'estranger. En té tots els detalls el Jordi de Planell.
Els correus demostren que Villarejo va endollar Marcet a l'FBI. L'email clau és el que el confident envia al comissari l'estiu del 2013. Demostra que Villarejo supervisava el fitxatge perquè el mateix Marcet deixa clar que el comissari hi ha de donar el vistiplau. I també que Villarejo sabia tot el que la seva font passava als Estats Units, perquè Marcet remarca al correu que li enviaria tota. A més, el missatge evidencia que Villarejo tenia una molt bona relació amb Marc Barri, perquè Marcet es refereix a l'agent americà com a tu amigo Marc. Un cop col·locat a l'FBI, la policia patriòtica hauria fet servir Marcet per intoxicar Barri en casos com el de Sandro Rosell. Ell hauria defensat que calia investigar-lo a la trama de corrupció esportiva coneguda com a FIFA Gate, i se'n va sortir, perquè Barri va demanar a les autoritats espanyoles que imputessin Rosell. Tot allò va acabar a no res, però va ser el punt de partida que la justícia espanyola va fer servir per situar l'expresident del Barça a la diana. Dos anys després acabaria detingut.
Doncs bé, avui en una entrevista al Món a RAC1, Rosell es posava les mans al cap.
Com pot ser que Mortadelo i Filemón, perquè són Mortadelo i Filemón, enganyen a l'FBI? És que és molt bèstia. I jo sé, em consta, que ara l'FBI està molt enfadat amb el senyor Barri i molt enfadat amb el CNI.
Arran d'aquestes maniobres, l'expresident del Barça va passar gairebé 2 anys, recordem, tancat en presó preventiva, abans que l'Audiència Nacional l'absolgués. Avui ja ha deixat clar que ara té més proves i que es tornarà a querellar contra els responsables de la policia patriòtica i també els de l'FBI. I per cert, que més enllà de l'Operació Catalunya, Salvador Illa haurà de donar explicacions al Senat pel cas Coldo en plena campanya electoral. El PP el farà passar per la comissió que investiga la presumpta trama corrupta que esquitxa la compra de mascaretes durant la pandèmia. En aquell moment, recordem, Illa era el ministre de Sanitat i ara els populars volen que aclareixi si ell va tenir o no alguna relació amb els contractes irregulars d'algunes comunitats autònomes.
El PP ha presentat la llista de les 56 persones que faran comparèixer al Senat pel cas Coldo. Entre els escollits hi ha la presidenta del Congrés, Francina Armengol, 3 ministres de l'actual govern espanyol, Puente, Marlaska i Víctor Torres. També demanen José Luis Ábalos i el que presumptament seria el cervell del cas Coldo García. El PP també demana la compareixença de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales. A la llista no hi apareix, però Pedro Sánchez. Ara bé, el PP avisa que podria incloure's més gent a mesura que avancin les declaracions.
I encara a Madrid, el govern espanyol nega que plantegi cap traspàs de competència dels Mossos pel control de fronteres. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, és taxatiu. Ni es negocia, diu, ni seria constitucional.
Todo lo que es control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado y por tanto corresponde a la Guardia Civil y a Policía Nacional. Por lo tanto, no puede haber ningún traslado de competencia en esa materia tan importante como es el control, vuelvo a decir, de las fronteras, tanto marítimas, terrestres como aéreas. Ese es un tema, además, de cobertura constitucional.
La llei actual fixa que les competències per gestionar fronteres, siguin per terra, mar o aire, corresponen exclusivament als cossos estatals. Marlaska desmenteix d'aquesta manera algunes informacions que ha publicat la premsa de Madrid en el sentit que els Mossos assumirien tota la feina a les fronteres, amb l'excepció de la gestió dels passaports. 8 i 20 minuts i al País Basc, ho deien també en començar, ha mort l'exlendakari José Antonio Ardanza als 82 anys. Va ser la persona que més temps va ocupar el càrrec, entre el 1985 i el 1999, quan el va substituir Juan José Ibarretxe. Des dels 14 anys, el govern dels 14 anys, volíem dir, del seu govern del PNB, en destaca sobretot l'aposta per la pacificació del País Basc.
Ardanza va ser l'artífex del pacte Juriaene, un dels acords entre els partits polítics per aïllar políticament el terrorisme d'ETA. Això en un dels anys molt durs de la banda terrorista. Durant el seu mandat, per exemple, hi va haver l'atemptat d'Hipercor a Barcelona. Precisament, el món arracú hi va parlar quan se'n van complir 25 anys. Segons Ardanza, aquest atac va ser el principi del final d'ETA.
Esto rompe todas esas esquemas o todo ese tipo de explicaciones, ya no cabe. Pues habrá sido una explosión de gas o habrá sido pues los del GAL que a lo mejor han hecho una barbaridad para luego echarle la culpa a ETA. O sea, mil, no puede ser. Claro, cuando al final queda claro, y es evidente que ha sido ETA en ese momento, claro, ya a la sociedad en general se le caen un montón de vendas.
José Antonio Ardanza també era l'endecari quan ETA va segrestar i assassinar Miguel Ángel Blanco. A més, va ser un dels impulsors dels pactes del PNB amb el Partit Socialista d'Euskadi.
Doncs bé, una mort que evidentment ha impactat de ple a la campanya per les eleccions basques del 21 d'abril. El PNB ja ha anunciat que suspendrà els mítings el dia que s'obri la Capella Ardent. A més, també farà un minut de silenci a tots els seus actes fins al dia del funeral. La resta de partits també han expressat el seu condol. 9 minuts i arribarem a 9:15. El govern espanyol posarà punt final a l'anomenat visat d'or. És la via que permetia obtenir la nacionalitat als estrangers no residents a la Unió Europea que invertien més de 500.000 d'euros en habitatge, una mesura que es tractarà demà al Consell de Ministres. Montse Martí.
Pedro Sánchez diu que aquesta mesura que va aprovar el govern del PP l'any 2013 fomenta l'especulació immobiliària i no té sentit en un mercat amb falta d'habitatge com l'actual.
94 de cada 100 visados de este tipo están vinculados a la inversión inmobiliaria y se concentran en ciudades tan importantes como Barcelona, como Madrid, como Málaga, como Alicante. Es decir, precisamente los territorios, las ciudades que se están enfrentando a un mercado de la vivienda altamente tensionado y donde es casi imposible encontrar una vivienda digna.
El govern de Rajoy va implantar els visats d'or de la mateixa manera que ho van fer altres països com ara Portugal durant la crisi econòmica com a instrument per augmentar els recursos públics.
I una altra mesura que impulsa el govern espanyol, en aquest cas el Ministeri de Sanitat, ja ha començat els tràmits per fer que tots els paquets de tabac siguin iguals. És la primera mesura del pla antitabac que es podria implementar, això sí. Seria, però, d'aquí a uns mesos, Joel Penya.
El decret llei que farà desaparèixer les marques dels paquets de tabac està tot just a les beceroles. Primer ha de passar la fase de consulta pública, després el redactat definitiu i finalment l'haurà de ratificar el Congrés dels Diputats. L'objectiu és acabar amb el factor màrqueting dels paquets de tabac. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, en un esmorzar organitzat per Europa Press.
Que ajuda a que el propio empaquetado no funcione como un reclamo publicitario en sí mismo, haciéndolo menos atractivo y contribuyendo también a tomar la decisión de dejar de fumar.
Aquesta mesura ja està en vigor en països com França, el Canadà i Austràlia, que va ser el primer a fer-ho el 2012. Allà les imatges i els missatges antitabac ocupen bona part del paquet, que és de color verd, i els noms de les marques estan escrits en petit i tots amb la mateixa tipografia. La norma també afectarà els vapejadors i altres alternatives al tabac.
I atenció també això que afecta a molts conductors. Barcelona anul·larà 140.000 multes per la sentència contra la zona de baixes emissions. Al novembre, el Tribunal Suprem ja va resoldre que la primera ordenança d'emissions del 2020 no era correcta i això, per tant, com dèiem, obligarà l'Ajuntament a renunciar al 42% de les sancions que es van posar des d'aleshores i fins al 2023. Tot plegat suposarà una pèrdua d'ingressos per les arques municipals de més de 20 milions d'euros.
Es tracta de 140.000 multes que mai es van acabar
aprovant o pagant perquè s'estava pendent de la decisió de la justícia. L'Ajuntament defensa que les que sí que es van abonar ja no es retornaran i això ja ha fet reaccionar les associacions contràries a la normativa. Reclamen al govern de Jaume Collboni que reintegri el 100% dels diners que es van ingressar, es cobrés o no. Malgrat l'anunci d'aquestes anul·lacions, les restriccions a la circulació de la zona de baixes emissions sempre han sigut obligatòries des que es va aprovar per primer cop el 2020. El motiu és que abans que es tombés la primera llei d'emissions se'n van aprovar una altra de substitutòria per assegurar-ne la continuïtat.
5 minuts per dos quarts. Des d'avui, el document de voluntats anticipades es pot signar davant d'un professional sanitari. Són les instruccions que dona una persona del tractament que vol rebre o que vol rebutjar en cas que no ho pugui expressar quan té problemes de salut. Fins ara, per validar aquest text, calia que tres testimonis o que un notari acreditessin que el signant estava en plenes facultats tant físiques com mentals, Joel.
Aquest canvi a l'hora de validar el document de voluntats anticipades facilita que les persones més vulnerables es puguin plantejar fer-lo. Sobretot gent gran que o bé no té prou diners per pagar el notari o que ha de fer mans i mànigues per trobar tres testimonis per tirar-lo endavant. La presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, ha explicat que és una millora substancial en el respecte al final de la vida de les persones.
El document de voluntats anticipades és el document que et permet dir què vols o què no vols en el teu final de vida. Que et permet estar més tranquil una vegada l'has fet. I per tant, doncs, per nosaltres és bàsic per defensar el que són els drets de final de vida.
A més, és un document que cada cop té més interès. El 2022 se'n van formalitzar prop de 13.000 a Catalunya i l'any passat més de 22.000.
Doncs bé, avui en temps de tertúlia parlarem d'aquestes novetats en el document de voluntats anticipades i també dels dubtes que planteja a Muriel Lloguero, doctor d'urgències de l'Hospital Universitari Arnau de Lleida i també professor expert en bioètica. I encara en l'àmbit de la salut, Sant Joan de Déu i el Clínic de Barcelona han començat a operar amb robots a menors d'edat que van néixer amb alguna malformació al cor. És una intervenció que fins ara s'havia de fer a cor obert i això deixava una cicatriu per tota la vida al pit dels pacients. Aquest procediment és molt menys invasiu i substituirà una de cada 5 operacions.
Es fa amb 4 braços robòtics que controla el cirurgià i que s'introdueixen a través de petites incisions al pit. De moment ja s'han intervingut 2 pacients menors d'edat, una noia basca de 13 anys i un noi català de 15 que tenia un forat entre les dues aurícules. El director del nou centre, el doctor Daniel Pareda, ha explicat que ara la tecnologia els encotilla.
Pero claro, el tamaño del paciente es un factor limitante. Nosotros creemos que el límite con los sistemas que tenemos ahora, no solo del robot, sino también de circulación extracorpórea, pediátrica, periférica, que hace falta, el límite estaría en pacientes de unos 6 años en adelante, unos 30 kilos en adelante. Pero bueno, eso es una barrera tecnológica.
Els dos hospitals han creat un centre especialitzat en cardiopaties congènites per fer aquestes operacions i també perquè els pacients sempre els tracti el mateix equip de professionals. A Catalunya cada any neixen 600 infants amb una malformació al cor.
27, l'Església Catòlica reafirma les seves posicions en contra el canvi de sexe, la teoria de gènere i també la gestació subrogada. Ho fa amb un document que avui ha publicat el Vaticà i que signa el Papa Francesc. El text recull tot el que la Santa Seu considera com greus violacions de la dignitat humana. Roma situa els canvis de sexe al mateix nivell que les guerres, l'avortament i l'eutanàsia. Corresponsal de RAC1 a Roma, Nabuch.
La declaració pot interpretar-se com un intent de Francesc de calmar les aigües amb el sector més conservador de l'Església després de les fortes polèmiques sorgides arran de les benediccions a les parelles homosexuals. Per exemple, el document diu que tota operació de canvi de sexe atempta contra la dignitat perquè la humanitat s'ha de respectar tal i com va ser creada. El cap del dicasteri, Víctor Manuel Fernández, ha dit que encara és més greu en el cas dels nens.
Certamente, cuando se parla de bambini...
Certament, quan es parla de nens, la gravetat és especial perquè són persones amb una dignitat infinita però que la seva llibertat s'està desenvolupant. És una llibertat que s'ha d'il·luminar per poder escollir. I això és una decisió que et canvia la vida.
Que te cambia tota la vida.
A més, el document carrega amb força contra la teoria de gènere dient que és inacceptable que es vulgui imposar com un pensament únic. També condemna la gestació subrogada que el Papa defineix com una pràctica deplorable.
I encara a l'exterior, aquesta tarda, el Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha encetat el debat sobre sobre el reconeixement de Palestina com a estat membre. No serà, però, un procés ràpid ni tampoc té un èxit garantit. De fet, el procés comença avui, però podria trigar setmanes.
Abans d'arribar a l'Assemblea General ha de tenir el vot favorable dels 15 membres del Consell i en aquest òrgan és on hi ha l'obstacle més gran per l'objectiu palestí, que és un possible veto dels Estats Units. Tot això quan fa tot just un dia que l'exèrcit d'Israel va anunciar la retirada de totes les seves tropes del sud de la franja de Gaza. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però, ha afirmat que fins que no s'alliberin els 133 hostatges no signarà cap alto el foc.
Menys d'un minut per arribar a 2:15. Diversos testimonis en successos confirmen l'agressió de 4 Mossos a un noi que estava incomplint el toc de queda durant la pandèmia. Va ser al barri del Raval de Barcelona. Avui ha arrencat el judici en què la Fiscalia demana fins a 8 anys de presó pels policies. Benet Iñigo.
Els acusen de lesions, delicte contra la integritat moral, detenció il·legal i falsedat documental. I és que els agents van denunciar el noi per agredir-los i així justificaven la seva actuació. La víctima ha explicat avui al judici, però, que no és veritat i que el van llançar a terra i trepitjar ja la mai al coll sense justificació. Per sort seva, una veïna ho va gravar des del balcó i demostra que els agents mentien.
Ajuda! Ajuda-me!
Unes imatges que la defensa dels agents ha demanat retirar de la causa perquè diu que estan editades i no es poden tenir en compte. La veïna que les va gravar, però, ha confirmat avui també que són verídiques i ha apuntat que alguns Mossos li van demanar que les esborrés.
I encara parlant de la pandèmia, els familiars de les víctimes de la residència Fiella de Tremp han descrit com la casa dels horrors i un descontrol total la situació que s'hi va viure durant el coronavirus. Al centre, recordem, hi van morir 64 usuaris. Avui 7 familiars han declarat per primer cop davant del jutjat. Anem cap a Lleida, Karen Alfonso.
Les famílies han declarat que no hi havia una atenció acurada dels usuaris perquè els hi faltava aigua, menjar i la gent cridava socors pel passadís. Tampoc s'informava del seu estat als parents. En parla el fill d'una de les víctimes, Evaristo Saura.
Ens van tindre allí 2 setmanes quasi. Si ara no vingueu esta setmana perquè adaptació, l'altra que no sé què i tal. I després de golpe em truquen i m'acompanyen el sentiment que s'havia mort el meu pare. Sense saber res. No vaig poder parlar amb el meu pare.
Segons ha explicat l'advocat de l'acusació particular, Xavier Prats, la comunicació de la direcció del centre es va limitar a un grup de WhatsApp on informaven qui era positiu o negatiu. També ha lamentat que la fase d'instrucció s'estigui allargant tant.
Encara en successos, la policia ha desarticulat una banda de tràfic de persones que portava estrangers cap a Espanya en furgoneta. La investigació es va engegar el juliol quan van interceptar un vehicle pastera a Sant Adrià del Besòs.
Els immigrants viatjaven 18 hores amuntegats a la caixa del vehicle sense cap finestra ni mesures de seguretat. Els traficants els retenien la documentació i els telèfons mòbils fins que no pagaven el preu del viatge, que anava entre els 10.000 i els 12.000 euros. Finalment, avui la policia espanyola ha detingut 7 membres de la banda acusats de tràfic de persones, a falsedat documental i organització criminal.
Demà arrenca, d'altra banda, el judici a una dona acusada de tallar el penis del seu amant. Va ser fa 3 anys a Sant Andreu de la Barca i li demanen 10 anys de presó.
La víctima és un home propietari de 2 bars i que tenia dona i família a Bangladesh. A Catalunya, però, tenia una relació amb una treballadora del seu bar, que és l'acusada. La nit de l'agressió, mentre tenien relacions sexuals, en un dels locals, la dona li va tallar el penis d'arrel amb un ganivet de cuina. La dona ha estat 2 anys en presó preventiva, però els últims mesos ja ha estat en llibertat. Li demanen 10 anys de presó i 200.000 euros d'indemnització per les seqüeles físiques.
Mentrestant, a Barcelona han imputat el gerent de mobilitat de l'Ajuntament per l'accident mortal de l'exboxejador Xavi Moya. El jutge que ho investiga vol aclarir si la falta de senyalització d'unes obres són o no la causa de l'accident de moto i si l'Ajuntament n'és responsable.
Moya va morir el 7 d'octubre, anava en moto pel carrer Aragó i a l'altura de la Cruïlla amb Sicília va xocar amb un dels elements de cautxú que separen el trànsit de cotxes i el carril bici. En aquella zona s'hi estaven fent unes obres i, segons els advocats de la família, no s'indicava correctament. L'imputat haurà d'anar a la Ciutat de la Justícia d'aquí a 2 setmanes.
I atenció també a aquest cas, a Santa Coloma de Gramenet, la policia local ha enxampat un home que anava amb un patinet elèctric que podria arribar fins als 111 km per hora. El conductor ha rebut una multa de 500 euros.
El patinet estava, òbviament, trucat i multiplicava per 4 la velocitat màxima permesa per aquests vehicles, que és de 25 km per hora. Els agents el van detectar durant un dispositiu de seguretat preventiva i el van immobilitzar al dipòsit municipal.
I encara en successos, però fora de casa nostra, a Tailàndia, tot a punt perquè arrenqui aquesta matinada el judici contra Daniel Sancho, acusat d'assassinar i desquartarà el metge colombià Edwin Arrieta. El tribunal podria condemnar el fill de l'actor Rodolfo Sancho a la pena de mort, tal com contempla el Codi Penal tailandès. La visita es preveu que s'allargui durant un mes. Enviada especial de RAC1 a l'illa de Koh Samui, a Tailàndia, Mar Poyato.
La defensa de Daniel Sancho ho té tot a punt per intentar convèncer el jutge tailandès que va ser una mort accidental en defensa pròpia i poder rebaixar així la condemna a un màxim de 8 anys de presó. Però la família d'Edwin Arrieta, de la víctima, va per totes. Així en parlava l'advocat espanyol dels Arrieta, Juan Gonzalo Espina.
Ellos entienden que estamos ante un asesinato premeditado, porque entienden que Daniel vino a Tailandia con la idea preconcebida de acabar con la vida de Edwin. Y por lo tanto, para ellos, si es así, sería justo que se acordara una sentencia condenatoria de un asesinato premeditado.
El judici arrencarà demà a les 9 del matí, sobre les 4 de la matinada a Catalunya, a la Cort Provincial de Koh Samui. Primer hi haurà una intervenció de totes les parts, el que a l'estat espanyol s'anomenen les qüestions prèvies, i després començaran a declarar els testimonis de l'acusació. Daniel Sancho no declararà fins al 25 d'abril.
34 minuts, canviem de qüestió. El govern redueix 10 euros més l'import del val escolar del curs vinent. Ara serà, per tant, de 60 euros per cada alumne. El motiu és la caiguda dels pressupostos, que no permetrà destinar-hi la dotació que estava prevista, el del Martínez.
Aquest curs del xec ha estat de 100 euros, però només es donava als infants de primària. Fa uns mesos el govern va anunciar que el curs que ve la dotació baixaria fins als 70 euros, però a canvi també beneficiaria tot l'alumnat d'ESO. La caiguda dels pressupostos ha obligat l'executiu a tornar a rectificar el pla. El govern assegura que la partida de 50 milions d'euros que tenia l'any passat no els permet destinar-hi més de 60 euros per alumne si volen mantenir que el val s'estengui també a la secundària. El val s'assignarà en dos xecs de 30 euros cadascun i, a diferència de l'any passat, els diners no només es podran destinar a material escolar, també a pagar les quotes de material que cobren les associacions de famílies a alguns centres.
35, dos municipis més entren en emergència per sequera. Són Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental, i Vacarisses, al Vallès Occidental. Els dos ajuntaments ho han demanat davant de la falta d'aigua als pous municipals.
Els dos pobles estan situats en àrees que es troben en situació d'excepcionalitat, però no estan connectats a la xarxa pública d'aigua. Per això han demanat al govern que se'ls incrementin les restriccions per poder garantir l'aigua de cara a l'estiu. Vacarisses vol evitar haver de tornar a tallar l'aixet als veïns i Sant Feliu de Codines ja fa més de 8 mesos que porta aigua en camions cisterna. N'han parlat a RAC1 els seus alcaldes, Antoni Massana i Pol Cabuti.
Si no plou i els aqüífers no es carreguen, no ens volem tornar a trobar que vam haver de fer talls. Més que res, una mesura preventiva.
Tota l'àrea metropolitana ha entrat en emergència abans d'haver de portar aigua en vaixells i nosaltres des del mes de juliol és com si estiguéssim portant aigua en vaixells, que en el nostre cas són aquests camions cisterna.
Els dos ajuntaments ja han demanat a l'ACA poder-se connectar a la xarxa d'aigua Ter Llobregat i no dependre exclusivament dels pous municipals.
I més qüestions. El govern preveu que les excavacions a la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro es reprenguin a finals de maig. La màquina està aturada des de finals de febrer a menys de 500 metres de la futura estació de Mandri, segons s'ha avançat La Vanguardia. S'ha desgastat, però, la roda de tall i ara s'haurà de canviar.
Aquest imprevist capgira els plans de la Generalitat d'obrir el tram central de la línia 9 al 2027. Els treballs es reiniciaran a finals del maig i la tuneladora arribarà a Mandri a l'estiu, on se'n tornarà a revisar l'estat i es posarà a punt per afrontar el tram d'1,6 quilòmetres pendent de perforar fins a les Ceps. Mentrestant, els treballs de la construcció del tram central de l'L9 continuen en diferents trams. A Sarrià, per exemple, ja hi ha el pou de l'estació de 72 metres de profunditat.
I del metro al transport aeri, on comprar bitllets pels vols amb Bizum és cada cop més habitual. Vueling, que concentra 4 de cada 10 vols de l'aeroport del Prat, ho permet des d'aquesta setmana.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Durant les primeres hores de posada en marxa d'aquest nou mètode de pagament, ja ha registrat 200 transaccions al dia.
El màxim responsable de tecnologia de Vueling, Javier Álvarez, explica a RAC1 que no només es pot comprar amb Bizum el bitllet d'avió, sinó també tots els complements de viatge.
El que busquem és que els clients que estan acostumats a fer-lo servir en d'altres sectors o en altres moments, doncs que s'ho trobin com a opció i ho puguin fer de forma molt ràpida i fàcil. Superfàcil, supersenzill i superràpid, que al final és el que busquem pràcticament amb tot el que fem. Que el procés sigui pràcticament instantani, que amb tres clics ho tinguis tot fet. Qualsevol ruta, qualsevol element que vulguis afegir, és a dir, no només la reserva en si, sinó canvis i afegir ancilleris.
La compra de bitllets per Bizum es pot fer a través de la mateixa pàgina web de l'aerolínia o des de l'aplicació.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, És Escul, és Barcelona.
I a tot això, el govern farà cursos gratis de 15 hores per reduir la bretxa digital que hi ha entre la població més jove i amb recursos i la població més gran i amb menys renda. I dedicarà 22 milions d'euros i calcula que arribarà fins a 90.000 persones, Violeta Martos.
Les inscripcions s'obriran aquesta tardor i es podran fer a través del 012, punts informatius i al web del projecte. I els cursos s'ensenyarà des de com fer servir el mòbil a penjar contingut a internet. L'objectiu dels cursos l'explica el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.
Cursos gratuïts que s'impartiran arreu del país, arreu de la nostra geografia, amb la finalitat d'ajudar, d'una banda, a assolir les competències bàsiques en l'àmbit digital i al mateix temps millorar la qualitat de vida mitjançant l'ús de les tecnologies de forma segura.
Els cursos s'acabaran el juny del 2026.
I d'altra banda, un concert de Dua Lipa i The Killers tancarà la superconvenció de McDonald's que es fa des d'avui a Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Feia dies que s'especulava, de fet, que el concert sorpresa que The Killers ha anunciat a Rasmatàs aquest dimecres podria estar precisament relacionat amb el fet que el grup fos un dels convidats en aquesta macro reunió dels treballadors de McDonald's. Aquesta tarda s'ha confirmat aquests rumors i el periòdico assegura que McDonald's ha llogat tot el Palau Sant Jordi per aquest dijous a la tarda. A la convenció de l'empresa hi participen 14.000 persones entre directius, franquiciats i proveïdors.
És el primer cop que la multinacional trasllada aquesta macro trobada fora dels Estats Units. McDonald's fa aquesta reunió cada dos anys i, segons la companyia, està pensada perquè tots aquells que estan vinculats professionalment amb l'empresa tinguin l'oportunitat de compartir els seus plans de futur. És una convenció privada i per això se saben pocs detalls sobre què s'hi fa exactament. Fira Barcelona no en pot dir res perquè en aquests casos s'assignen contractes de confidencialitat.
20 minuts per les 9, Salou aposta pel turisme gastronòmic per atreure turistes els 365 dies de l'any. Amb aquesta fórmula, la ciutat de la Costa Daurada vol trencar amb un turisme focalitzat només en la temporada d'estiu. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
Tot plegat per lluitar contra l'estacionalitat d'un turisme que segueix concentrant l'estiu, tot i els canvis favorables aconseguits a la demanda gràcies sobretot al turisme esportiu els últims anys. El programa arrenca aquest cap de setmana amb dues setmanes dedicades a l'arròs. El xef salouenc Pep Moreno, Estrella Michelin i Pere Granados, l'alcalde de Salou.
Hi ha tota aquesta gent que deia no, per menjar aneu un entrelló perquè Salou no té res que valgui la pena, que això és desgraciadament es deia, i que avui en dia, qui encara ho diu és perquè viatja poc, mira poc o menja poc a Salou.
Que es configura com un dels elements més essencials per consolidar i fer realitat la nostra aposta per la desestacionalització.
Durant tot l'any que es promocionarà, per exemple, el peix blau, el calamar o el vermut.
Tres minuts i arribarem a tres quarts de nou. Queden dues setmanes per Sant Jordi i avui s'han presentat les novetats d'aquest any per la Diada. A Barcelona es viurà amb parades de nou a la Rambla, amb copagament a la superilla literària del centre de la ciutat i també amb canvis en els rànquings dels llibres més venuts. Maria Cusó.
La novetat principal de la Diada a Barcelona és el retorn a la Rambla, l'espai original on va néixer la festa. Serà una edició de rècord amb 435 parades, algunes de les quals, les de la superilla literària del Passeig de Gràcia, seran de pagament. La Cambra del Llibre i el Gremi de Llibreters confirmen que el model ha arribat per quedar-se, però reconeixen que no el van comunicar del tot bé als gremiats. En parla Eric de l'Arco, president del Gremi de Llibreters.
Tot això parteix d'una reflexió interna dels darrers 3 anys de veure com va l'evolució de Sant Jordi. Sí que jo crec que tots que ho hem fet hem demanat disculpes per la nostra comunicació cap als nostres agremiats, perquè és veritat que es van assabentar al mateix moment de fer la inscripció alguns d'ells, però un cop hem pogut explicar el per què, el com, en quines circumstàncies es dona, per què es fa, el nivell d'acceptació és altíssim.
A més, al final del dia aquest any no hi haurà anunci dels llibres més venuts, sinó que es donarà un recompte dels 5 més populars de cada gènere. Les xifres definitives es donaran un cop es faci el recompte sencer.
I més enllà de les parades de roses i llibres, el Sant Jordi també es viurà de manera especial a l'antiga Fàbrica d'Am, amb música, per exemple, dels Figaflaues.
Vull que m'ensenyis a ballar que no en sé com m'ha arribat venir.
O també dels Amics de les Arts. Ara bé, també hi haurà Lil Dami, Triquell, Flashy Ice Cream i Blau Mood, entre molts d'altres. El Sant Jordi musical d'Adam començarà a les 12 del migdia i s'allargarà durant tot el dia. I justament a les portes de Sant Jordi, la literatura també arriba al teatre amb la gent literària. Es tracta d'una una comèdia escrita pel periodista de La Vanguardia Sergio Vilasan Juan, que explica les interioritats del sector editorial i que s'estrena aquest dimecres al Teatre l'Acadèmia.
L'obra és un homenatge al món editorial i una reflexió sobre dues maneres d'entendre el món del llibre, la d'una editora veterana, que interpreta Lina Lambert, i la d'una jove a qui dona vida Alicia González Lá. En parla Sergio Vilasan Juan en declaracions a RAC1.
El món del llibre es basava en concebre la literatura pràcticament com una religió, i un altre moment generacional actual tira més a fórmules comercials, més ràpides, fem un llibre amb un influencer. Aquestes dues formes d'entendre la literatura i el negoci editorial plantejaven una confrontació que dramàticament em semblava interessant.
El muntatge s'estarà en cartell fins al 28 d'abril.
Per arribar a 9:15, moment de repassar els esports amb el Joan Camí. Joan, bona nit.
Bona nit.
El Barça ha fet aquest dilluns l'últim entrenament abans de viatjar ja cap a París.
Un entrenament amb la presència dels tocats De Jong, Pedri, Christensen, que encara no tenen l'alta mèdica, tots pendents a la convocatòria, que no s'espera que es faci pública fins demà dimarts a primera hora del matí, abans que l'equip marxi cap a París, cap a 10:45. Demà a la tarda, l'equip farà l'últim entrenament a l'escenari del partit, a les 7 de la tarda. Abans, a 6:15, parlarà Xavi en roda de premsa, acompanyat d'un jugador. El que és significatiu és la quantitat de jugadors apercebuts de sanció que té el Barça en aquest partit, i que si veuen una targeta groga es podrien perdre el partit de tornada. Un total de 7: Araujo, Christensen, De Jong, Sergi, Roberto, Joao Félix, Ferran Torres i Lamine Yamal.
I el PSG, de la seva banda, que només té de moment una baixa confirmada, que és la del sancionat Hakimi.
El marroquí complirà partit de sanció per acumulació de targetes. El Paris Saint-Germain farà el seu entrenament demà al migdia a la seva ciutat esportiva, al campus Paris Saint-Germain. A les 11, més tard, a la 1, parlarà Luis Enrique. Abans, però, el tècnic del PSG trasllada tota la pressió al Barça de cara a l'eliminatòria per l'historial dels blaugrana a la competició, però assegura que es veu amb opcions de passar.
El Barcelona es un club que tiene un alto nivel, de manera colectiva es un buen equipo, va a ser muy difícil, pero yo creo que estamos a un altísimo nivel, llegamos en un muy buen momento y estoy convencido que podemos eliminar al Barcelona.
Declaracions del tècnic asturià, els mitjans oficials del club francès, abans de rebre dimecres el Barça. El Paris Saint-Germain, per cert, empatat aquest cap de setmana a casa contra el Clermont, 1-1, però té la lliga molt encarada.
Això, com deia, serà dimecres, Joan, però els quarts de final comencen demà amb el Madrid City i l'Arsenal Bayern de Múnich.
El Real Madrid s'ha entrenat amb tots els jugadors disponibles i convocats per aquesta cita. Ara mateix les úniques baixes seran Courtois i Alaba, els lesionats de llarga durada. D'altra banda, el Manchester City ha viatjat a Madrid sense Walker ni Aké, Guardiol, que tampoc s'ha entrenat aquest matí amb normalitat. Sí que ha entrat a la convocatòria. Tot això mentre Bayern i Arsenal també preparen avui el seu partit de demà. L'equip d'Arteta és el nou líder de la Premier League després de l'empat ahir del Liverpool. El Bayern, en canvi, viu un dels pitjors moments de la història recent a la Bundesliga i es troba a 16 punts del líder Leverkusen.
Del futbol al bàsquet, perquè Carles Duran ha deixat de ser l'entrenador del Joventut de Badalona.
I serà Dani Miret, fins ara segon entrenador del Joventut, qui està més ben situat per agafar el relleu de Carles Duran a la banqueta verd i negra. Tot plegat després que la penya hagi arribat a un acord amb Duran per rescindir-li el contracte després de 6 anys com a tècnic de l'equip badaloní. I el Baxi Manresa, Dani Pérez, ha ampliat el seu contracte dues temporades més, fins al 2026.
Hi ha alguna cosa més, Joan?
Que la Premier ha confirmat la retirada de 2 punts més a l'Everton per les irregularitats financeres de fa 2 temporades, 2 punts que s'afegeixen als 6 que ja li havien tret fa unes setmanes. L'Everton, que recorrerà la sanció en els 7 dies que té per fer-ho, se situa 16è, a només 2 punts del descens. I també que el jove britànic i corredor de 27 anys, Russell Cook, ha completat el 16.000 quilòmetres de punta a punta de l'Àfrica aquest cap de setmana. Russell ha necessitat gairebé un any, 352 dies, per ser exactes, per arribar de Sud-àfrica al nord de Tunísia.
Déu-n'hi-do, eh? Quants? 352 dies.
Menys d'un any.
Gairebé un any corrent, no sé, un munt d'aquí, gairebé una marató cada dia, em sembla, eh?
Martí Oliveres crec que podrà fer algun dia, no?
Ara li preguntarem, no pateixis. Gràcies, Joan, que vagi bé. Fins ara. Martí Oliveres, bona nit.
Bona nit.
Abans del temps, t'hi veuries capaç
o no? No, ni de conya. Potser l'Eix Pariser.
Ara, després, a les 10 li preguntem a l'Aleix. Anem traslladant la pregunta. En tot cas, Martí, pel que fa al temps, hem tingut aquesta pols, que ja ens avisava l'Abel també la setmana passada, d'anar marxant o no?
Sí, per fi, just aquesta nit es començaran a retirar demà, per tant, canvi radical ja, núvols, la visibilitat millorarà, i el que caigui aquesta nit encara acompanyada de fang, aquesta precipitació que ara mateix tenim al Pla de Lleida. Atenció, alguna tempesta forta, amb fortes ratxes de vent, fins i tot alguns grans de calamarsa entre les comarques del Pla d'Urgell, la Noguera, l'Urgell, fins i tot les Garrigues, aviat cap al Solsonès i la Segarra, llamps i trons. Ara que s'està fent fos, doncs algunes tempestes poden ser fortes avançant això cap a la Catalunya central aquests pròxims minuts. Per tant, precaució amb aquestes tempestes. Demà més ruixats a les comarques de Girona i Barcelona, canvi radical de temps a l'interior del Pirineu amb una caiguda literal de 10 a 15 graus menys respecte a avui. A moltes comarques interiors i al Pirineu. A la costa no, la costa es mantindrà perquè aquests dies tampoc ha pujat gaire. I la notícia és que se'n retira ja aquesta polseguera de característiques africanes. Per tant, a partir de demà un escenari totalment diferent. I també haurem de seguir el vent, que bufarà amb força a moltes comarques, sobretot... Sí, el vent, sobretot a l'Ebre i al Camp de Tarragona, però també dimecres es notarà fort a les cotes altes del Pirineu.
Vaja, un vent que, sí, que ja saps que no m'agrada gaire, eh?
No agrada, en general.
Aquí,
sí, sí.
Aquí no arribarà, tampoc, no? Pel que ens deies?
Molt fort a Barcelona, no, però sí que molts punts, doncs, Empordà, Pirineu, Ebre, Tarragona, haurem de seguir aquestes ventades, perquè ja tenim avisos del servei meteorològic.
A banda del temps, però, Martí, estàvem aquí tota la tarda, gairebé, seguint en directe, estem pendents d'aquest eclipsi de sol que es pot veure des de diferents punts de l'Amèrica del Nord.
Sí, un eclipsi de sol total, un fenomen que passa rarament, per tant, molt interessant seguir-lo. El podeu seguir a través del canal de YouTube de la NASA, ja que aquí a Catalunya no tenim ocasió de veure'l. Sí, doncs, els afortunats d'Amèrica del Nord.
Això que quedi clar, que la gent digui, què, eclipsi de sol, sortim a la fin... No, aquí no es veurà. Això que quedi clar.
S'ha vist fa pocs minuts, per exemple, a Mèxic, ja en una ciutat ja passat, i s'ha fet de nit completament, molt, molt curiós l'efecte. Aquí a Catalunya tindrem la sort de veure'l d'aquí no massa, d'aquí 2 anys.
Home, ens haurem d'esperar una miqueta.
Però posats a esperar, doncs mira, 2 anys, el 12 d'agost del 2026 i el 2 d'agost del 2027, amb les característiques semblants.
N'hi haurà?
Sí, sí, els dos estius que vindran, del 26 i el 27, no encara aquest i el 25.
Déu-n'hi-do, doncs haurem d'esperar una mica, però en tot cas, Martí, també hem de dir que avui tu ets aquí perquè l'Abel no hi és, perquè l'Abel justament ha anat fins als Estats Units per veure aquest eclipsi total, i després, sí, si no hi ha problemes de connexió, cap al final de la tertúlia demanaré que tornis a venir, connectarem amb l'Abel per veure com ha viscut aquesta experiència.
A veure si l'ha vist.
De veure, home, esperem que sí, perquè imagina't fer tot el viatge per no acabar a veure l'eclipsi, ja seria massa. Gràcies, Martí, fins aquí
fins
una
ara.
Estona, que vagi bé. 9 minuts per les 9.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Aquesta hora la tertúlia del 9C d'aquest dilluns 8 d'abril, avui amb l'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia. Enric, com estàs?
Bona nit.
Feia dies que no ens veiem ara.
Sí, perquè el dilluns era festa i l'anterior no vaig poder venir.
No vas venir, així que dic, ostres,
sí.
Ja trobava a faltar, eh?
I avui he mirat l'eclipsi, però des de la pantalla. No, que com la
bueno, però mira, escolta'm, això que diu el Martí, tampoc ens haurem d'esperar tant per veure'l.
No.
12 d'agost del 26. Jo ja m'ho he apuntat al calendari,
sí,
per si de cas.
Però els qui ja pentirem canes, aquests eclipsis els hem vist.
Ja els heu vist.
O sigui, és diferent que diguis, no, i o veus que
serà el primer...
ja els següents seran 100 anys, llavors fa més raó.
Clar, m'he espantat, sí. Enric, que diguessis, no pretenc... Saps? O sigui, de cop he dit, ostres, sí que Enric...
Hola, Eulàlia Soler, què tal?
Hola, Anna, bona nit.
Tinc tota la intenció de veure'ls.
Isabel Lleuger, bona nit.
Molt bona nit.
I també el Jordi Cominal, com estàs, Jordi?
Hola, molt bé.
Home, sempre un esdeveniment com aquest, no? Un eclipsi fa gràcia, no, veure'l? Perquè em sembla que allà als Estats Units, després, com deia, al final de la tertúlia intentarem connectar amb l'Abel Caral perquè ens expliqui com s'ha viscut allà, però vaja, ja feia dies que s'anaven preparant, que hi havia tot un dispositiu muntat, material, no?, també per veure'l, perquè no es pot veure a ull nu,
no? Què fas ara que no imprimeix? Perquè ara ja no et donen les radiografies a l'hospital.
No.
Les de casa meva, llavors treien les menys útils, no? Les de coses que ja havien passat i llavors retallàvem i fèiem servir la radiografia, no? Això ho hem
allà
fet.
Allà amb un maluc trencat i mirant el sol.
Però ara et donen un CD, que tampoc sé què fer-ne amb el CD, però bueno, és igual, et
donen allà, llavors igual.
No tens radiografia.
No, però hi ha aquestes ulleres típiques, no?
Les botigues de tot a dòlar, exacte, han venut aquestes ulleres que dius.
Sí, deuen haver anat. Vosaltres recordeu haver vist algun eclipsi total?
Sí, jo recordo, i el que passa que a mi em passa una cosa, que l'expectativa
sempre és més alta del que jo realment...
Després aquell dia hi ha sí. núvols...
No, no sé, s'ha creat una expectativa tal que... No, jo entenc que jo entenc que l'Abel, que a més, clar, la gent que viu amb els temes de meteorologia, etcètera, està molt involucrada conceptualment i emocionalment. Els que ho percebem tot, ens fa fred, fa calor, plou o neva, llavors tens una gran expectativa i una vegada l'has vist, bueno, i ja està. No?
Clar,
no,
però és que en un eclipsi total, com aquest de sol, es fa fosc, eh?
Sí, sí.
De cop, a l'hora que em sembla que ja és al migdia, són les 3 de la tarda, una cosa així... De cop és fosc, eh?
A mi l'última...
Jo les estrelles, fins i tot.
Jo tinc el record, per això, que dura poc, no?
Sí, dura molt poc. Exacte. Jo l'última vegada que vaig veure un, sí, em va quedar, em va impressionar el món molt, perquè era de dia, com els ocells van callar. O sigui, es va fer un silenci, i fins i tot els, bueno, els gossos algun bordava, però els ocells... I durant aquells minuts que sí, quedava sí. jo a les
crec
fosques...
que dura 4 minuts, aquest complet.
Sí, sí. Vaja, sí, jo vaig preguntar si l'havien vist. Tinc el record de quan jo era petit, tampoc tinc molts detalls. Ja van dir, els que pentirem canes i tal. A mi el que em genera...
Bueno, sí.
Però, que pentino moltes. Però sí que em genera pensar el record de quan ho vaig veure com a petit i recordo els pares, no? Tal. I llavors penses, bueno, això com ho faré ara amb la canalla petita? Com... Ells van muntar un tinglado perquè jo ho veigués, allò, com ens protegíem els ulls, com fèiem no sé
dalt
què.
Dalt de la muntanya, no? També et mous fora de la ciutat molts cops, per tant busques un lloc...
Jo vinc de, jo vinc de comarques, però aquest problema no el tenim. No? Però és a dir, bueno, són coses d'aquelles que dius, bueno, això els meus pares ho van fer així, jo això com ho enfocaré per... Bueno, no passa cada dia, per tant, si ja que ens passarà un o dos cops a la vida, fem-ho bé, perquè, no?
Doncs va, avui per acabar la tertúlia connectarem, com dèiem, amb l'Abel Caral, si res no falla, perquè ens expliqui com ho ha viscut ell en primera persona. 5 minuts i arribarem a les 9, si us sembla farem una pausa i ara quan tornem, de seguida parlarem d'aquesta proposta que avui ha fet Junts de fer aquests debats a la Catalunya del Nord, la majoria de partits ja hi han dit que no, però vaja, serà una de les qüestions que també haurà... de les que parlarà demà Carles Puigdemont, com dèiem, en aquesta primera entrevista que farà com a candidat a les eleccions del 12M al Monarracu. Fem una pausa i ara de seguida en parlem.
No ho sé, amb Anna Ballonet.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes. Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Ningú no en sap més d'idiotes que Quim Monzó. Celebra Sant Jordi amb Quim Monzó i el seu llibre Ments Preclares, el llibre dels idiotes, un repertori de la idiotesa contemporània. Emporta't el per només 16,95 €. El trobaràs ja a les llibreries i a partir del dissabte 13 al quiosc, amb La Vanguardia.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac. Els guardons que reconeixen persones i projectes que fan millor la nostra societat. El dimarts 9 d'abril, a 7:45 del vespre, al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc, amb Xavi Bundó com a mestre de cerimònies, els guardonats de l'escenari i les actuacions en directe de Paul Finn i Maria Jaume. Seguiu tots els detalls de la gala en directe a l'estreaming de RAC1.cat. El dimarts 9 d'abril, a 7:45 del vespre, torna al Drac. La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joguers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
3 minuts per arribar a les 9, com dèiem abans de la pausa. Avui Junts ha demanat a la direcció de TV3 que el debat amb tots els candidats es faci des de Perpinyà, concretament a la Catalunya del Nord. De fet, la setmana passada també aquí al Món RAC1 sentíem l'entrevista de Pere Aragonès, que ell s'oferia a fer aquest debat també amb Carles Puigdemont a la Catalunya del Nord i amb Salvador Illa. Illa ja va dir que no, i aquesta vegada, després d'aquesta proposta de Junts, doncs de moment hi han respost Esquerra, que diu que sí, com no podia ser d'una altra manera, després de la proposta que va fer Pere Aragonès, doncs ells ja estarien disposats, però ni el PSC, ni Ciutadans, ni el PP no volen acceptar aquesta proposta. Vaja, és força evident que determinats partits no jugaran el joc de Puigdemont, però sí que Puigdemont està aconseguint d'alguna manera que la campanya giri al seu voltant.
Aquí el que sí, els que analitzen més el tema polític, no? Sempre diuen que els debats, sobretot quan hi ha molt de vot indecís, són importants o que poden acabar de cantar algun vot, no? Si això és així, els debats que es faran aquí, que no tindran Carles Puigdemont a l'escenari o al plató, i que haurà d'enviar una altra de les persones de la llista, està parlant de Turull i de Rull, que seran probablement les persones que el substituiran, que això quedarà una mica diluït. I això que efectivament està fent Carles Puigdemont, que és que està posant molt la seva candidatura, l'està posant molt en solfa, i està sortint molt als mitjans i està marcant molt l'agenda de la campanya preelectoral. Un cop comenci tot això i comencin a haver els debats, que n'hi haurà uns quants, aquí jo crec que tindrà una merma, i per això ell diu que ofereix la fórmula d'anar cap allà. I per contra, els que no volen donar-li canxa, sobretot el PSC i la resta, el PP, etc., i Vox i tal, doncs aquests s'hi neguen, no? Amb la qual cosa guanyarà la decisió de que els debats o els principals debats es faran sense la figura de l'expresident.
Jo, en canvi, veig que qui que faci el que faci, Puigdemont guanya el debat sobre el debat, diguéssim, no? O sigui, jo crec que la campanya electoral es convoca amb un efecte illa inqüestionable, i en aquests moments s'ha aturat l'efecte illa i estem en ple efecte Puigdemont. Crec que això també és... No hi ha molt ambient de campanya, però que parlis amb qui parlis, com ara deia l'Enric, l'efecte Puigdemont és que està centralitzant absolutament tot, no?
En teoria la campanya comença el 25 a la nit, vull dir, el 26.
Des de que es va convocar...
Estem a dia 8 d'abril, eh?